Moltes gràcies, Antonio, per la esplèndida conferència. Tenim una estoneta per obrir debat, reflexions, consideracions en veu alta, preguntes, tenint els tres conferenciants portaveus dels tres projectes dels quatre, comptant els dos que portava Lluís Faixedes, per una estona de conversa al voltant del que ens han plantejat, si us sembla interessant i si teniu alguna pregunta o consideració o interrogació o interpel·lació per fer, que segur que estaran encantats de proseguir el diàleg. I si no, els llançarem els uns contra els altres. Si no, no. Tenim, com sempre, el micro per si algú espontàniament i lliurement. Àlex, sisplau.
Hola, bona tarda. Bé, a mi m'agradaria fer una petita aportació al costat d'aquests artistes tan singulars que heu citat. I voldria dir que no sóc l'artista i catedràtic de Belles Arts que ha citat la Núria Faixedes, tot i que potser m'hi podria sentir identificat en quant a la defensa de la visibilitat, no? Però bé, no, la meva aportació sí que té alguna cosa a veure amb la meva feina, perquè jo hi vaig tenir el taller a la Facultat de Belles Arts, una sessió de revisió de treballs, i dos artistes molt joves, de 20 o entre 25 anys, que estan fent l'últim curs a la facultat, varen presentar dos treballs molt singulars que encaixen perfectament amb les jornades que esteu organitzant i que m'agradaria explicar-los, perquè un especialment m'ha set com una representació visual d'alguna cosa que ha dit l'Antonio Monegal al referir-se a l'arxiu, amb quina facilitat converteix la realitat en història i en ficció. Aleshores, us explico molt breument aquests treballs, que pot ser, bueno, senzillament un complement, i de passada trenco el glaç de les intervencions. Un és un noi que només durant dos dies es va dedicar a recollir totes les imatges que va trobar en tres llocs, un dels quals eren els ordinadors de la mateixa facultat, les altres eren en una biblioteca i els altres eren en un lloc d'aquests de trucades per telèfon i per internet. Doncs tots els arxius visuals que hi havien a les papereres d'aquests ordinadors. I en realitat els ordinadors públics, en teoria a la nit, els ordinadors que s'apaguen i haurien d'estar a zero. Tot el que va a la paperera hauria de desaparèixer, però sembla ser que no és així, que això es manté allà, no? El cas és que senzillament el treball va ser recollir en dos dies milers d'imatges, milers, que va anar encaixant una al costat de l'altra i va projectar amb una projecció llarguíssima, i realment aquesta sensació que una cosa tan recent com era senzillament ahir ja s'havia convertit, només d'haver passat per la paperera, diríem, ja s'havia convertit en història, no? I al mateix temps s'havia convertit també en ficció, perquè mentre anàvem mirant aquestes imatges ens permetia reconstruir una mica la ficció de qui havia construït, usat o manipulat aquestes imatges, no? I l'altre treball, aquest és d'una noia francesa que durant uns mesos ha comprat per internet eBay objectes que jo no sé com funciona, però es veu que hi ha un paràmetre o un lloc que hi van a parar els objectes que el mateix autor qualifica de rars i magnífics. Aleshores s'ha dedicat a comprar objectes rars i magnífics i evidentment amb un pressupost molt baix, que no passin de 10 o 12 euros, i durant uns mesos ha rebut molts paquets d'objectes rars i magnífics que els ha triturat amb una màquina especial que pot xafar doncs, el cer, la pedra i tot, i ha convertit aquests objectes rars i magnífics en una mena de pols que, conglomerada, agafa la forma de lingot, com si fos un lingot d'or, no? I el maco és, en el títol, o sigui, si veus la peça, el lingot no funciona, però quan pots relacionar el text amb l'objecte, aleshores agafa un significat espectacular, no? Si el text llegeixes, soldat de porcelana, dos CDs del Jacques Brel, i vas reconstruint un altre cop aquesta ficció que es parlava ara. Bueno, m'he permès doncs, d'explicar-vos aquests dos treballs perquè els tinc molt vius i els vaig veure ahir i dic, mira, són realment una manera de que artistes que a més estan funcionant molt bé interpreten aquesta idea d'arxiu. I res més, eh? Gràcies.
Moltes gràcies, Àlex. Els incorporem a l'arxiu virtual dels arxius.
Tot el seminari ja els podrem convidar.
Edgar, sí.
Gràcies. Jo tenia una pregunta per al professor Monegal sobre la idea del final de com... diguem-ne, el retrat de l'altre és aquest retrat que no es pot retratar, i això, tot això queda molt clar. Queda també, és interessant, suposo, perquè la idea de l'alteritat, com surt amb vostè parla de Derrida, però bueno, la idea ja que surt clau amb Levinas i amb el rostre de l'altre, el rostre aquest de la infinitud, això també en aquest sentit inretratable. Llavors, com llegiria vostè la l'operació contrària, que és l'operació de Voltansky, l'operació de l'Holocaust, que és retratar totes les cares de totes les víctimes, això. Què es retrata aquí? És simplement una producció de subjectivitat o que no hi ha retrat de l'altre, o sí que hi ha alguna cosa que es pot salvar, diguéssim, del retrat?
Sí, jo no he dit que no es pugui retratar, i justament insisteixo en la idea inicial de que davant de desafiaments diferents ha d'haver-hi respostes diferents. El context del tema del retrat, en el cas de Voltansky i en el cas de la tradició museogràfica sobre els museus memorials de l'Holocaust, etc., té a veure amb la funció de la memòria com acte que es vol generar. El que està intentant Jarre és jugar amb registres que participen d'aquesta problemàtica i, per tant, estan en contraposició a alguns d'aquests gests de la història del recent de l'art, però que no estan parlant del problema de la memòria, perquè estan parlant d'un problema immediat, que és el problema dels mitjans. És a dir, hi ha dues situacions diferents. És evident que aquest estadi en el que es mou Jarre és un estadi que es dona com a procés de respondre a un aconteixement immediat que haurà de passar, d'alguna manera, al registre d'una memòria i convertir-se en història per tots. Però en el moment que es dona, el desafiament és treure aquesta imatge d'una circulació que anonimitza el subjecte abundantment retratat. No és que no es retratin, és que se'l retrata molt a totes les víctimes de totes aquestes coses, surten per tot arreu. És sorprenent que en les notícies quotidianes de delictes i de coses que passen a prop nostre, les fotografies estan plenes de coses que no permeten identificar el subjecte. En canvi, en totes les notícies que tenen a veure sobre conflictes, aconteixements llunyans, tenim tots els rostres de tothom que hi participa, en les situacions més doloroses possibles. Mares, pares amb els fills morts als braços, això ara mateix, l'altre dia hi havia un d'un pare amb una criatura morta, no, a Filipines a les inundacions. Ningú se li ocorre posar-li una franja negra. Aleshores, és això davant del qual, fins i tot quan fa el retrat, ja no el deté allà. Veiem en una instal·lació els ulls, veiem en l'altra, no, la imatge d'aquesta dona en un moment en què va i ve, perquè finalment, no, qui és aquesta persona tampoc ens diu gaire. No és prou propera per nosaltres, per recuperar. I per tant s'ha de moure aquesta representació en aquesta tensió entre el fet de que la tenim retratada i tenim el seu nom i tenim el seu relat i no deixarà mai de ser anònima. No? I aquest joc, d'alguna manera, troba una resposta amb un procés, que és el d'una instal·lació, no simplement una fotografia. Jo crec que la idea és, hi ha problemàtiques molt, molt diferents davant de cada una d'aquestes poètiques. No? I cap d'elles invalida la poètica de l'altra, perquè respon a un altre problema.
Bueno, jo afegiré una pregunta, si em permeteu, perquè sense haver-lo previst, a part de que hagin estat tres conferències magnífiques d'altra banda, com és lògic, però sobre tres dispositius concrets d'artistes que treballen en les pràctiques amb el dispositiu arxiu, potser el més rellevant ha estat no tant veure com cadascun dels casos articula un possible arxiu, tal com l'entenem en sentit metafòric, es deia el primer dia, no? En les pràctiques artístiques, sinó sobretot, i ho he pensat escoltant-vos, com sobretot s'han plantegen dificultats diferents en cadascun dels casos respecte del propi dispositiu arxiu. I com potser el més interessant de tot és la resposta que donen a aquesta dificultat. No faré la pregunta al cas de Sophie Cal i dels dos casos teus, Lluïsa, però sí als dos d'Atlas Group i d'Alfredo Jarr, perquè em sembla que són potser dues respostes antagòniques a la constatació de la mateixa dificultat. En el cas d'Alfredo Jarr, crec que ho has plantejat de forma molt clara, com en alguns dels seus treballs hi ha aquesta, diguem-ne, davant de la saturació de les imatges, etc etc. La solució és, o la proposta de molts dels treballs, és la renúncia a la imatge i a la representació. I és una posició, diguem-ne, que artísticament, no sé si dir-ne d'una certa radicalitat, no? Però sí d'una certa marginalitat, no? Perquè en cert sentit és renúncia a la imatge per part d'un productor d'imatges, podríem dir-ne per raons, jo m'atreviria a dir, més morals que poètiques, més morals que polítiques, no? En tot cas és una renúncia estètica a l'estètica, no? No tant a la producció d'imatges, perquè en fa, no va deixar de produir-ne Alfredo Jarr mentre va estar a Ruanda, el problema és que no les va mostrar i d'alguna manera bona part dels treballs és la impossibilitat de la mostració de tot això. En aquest cas concret, jo tinc dues preguntes, que són dues inquietuds, bueno, que sempre m'ha generat el propi treball d'Alfredo Jarr, que escoltant-te parlar-ne i articular-lo, potser encara se'n feien més evidents. Una és quasi bé banal, o banal directament, que és fins a quin punt aquesta renúncia a les imatges no és el reconeixement, evidentment se pot plantejar com el reconeixement de la fallida de les imatges. La meva pregunta és si no és el reconeixement de la fallida de les seves imatges, no? És a dir, el no haver trobat la imatge justa, per dir-ho en termes de Godard, el just d'una imatge, no? Ja que hem vist una mica al llarg dels seminaris, i també una mica en els altres dos casos, no? Articulacions de treballs al voltant de les imatges que són una resposta a com mostrar la barbaritat del conflicte, la saturació de les imatges, etc. No? La primera seria aquesta. I la segona és fins a quin punt la resposta a la dificultat d'Alfredo Jarr no és una extensió, al cas del genocidi de Ruanda, d'una certa posició estesa en certs àmbits davant del problema de la Shoah. I tot això en què diríem una mica l'estètica de l'innombrable, l'indicible, a partir sobretot dels últims textos de Primo Levi, el qual va atrevir-se a escriure «Jo no sóc testimoni, sóc supervivent, els meus textos no podran llegir-se en lloc del testimoni perquè el testimoni no hi és». Perquè també això ubicaria en una llarga durada o en una certa problemàtica de repensar la problemàtica de la representació de la Shoah arran d'esdeveniments plantejats després. Una és aquesta i l'altra, en el cas d'Atlas Group i Walid Rat, que jo crec que la situació és completament diferent, però en el fons podríem dir-ne la lògica del problema continua sent la mateixa. L'Ivan és, i Maria la va sentir a la Catherine David quan va venir aquí a plantejar-lo, el Líban és, ella deia, el país més amnèsic de la modernitat global, no? És a dir, un país que té un conflicte amb la seva pròpia història. Clar, això dit dintre de l'estat espanyol té la seva gràcia, no? Però bueno, donem per bones la valoració de Catherine David, no? És a dir, un país que té un gran problema perquè bona part dels seus arxius han desaparegut, perquè físicament els arxius que documenten institucions, històries, relats, escriptures, actes judicials, etc. No? Clar, en aquest cas, jo crec que un dels aspectes més fascinants d'Atlas Group, i els plantejat jo crec que de forma molt precisa, és com l'opció és la creació d'un arxiu, però d'un arxiu, la creació d'un arxiu que se presenta com a, evidentment, incomplert, no totes les carpetes estan plenes ni ho estaran mai, no? Seria idiota pensar que no, amb el pas del temps acabarà omplint-les totes, no, és que no estaran plenes. Una, la incompletud de l'arxiu, i per tant un arxiu que se manifesta com a deficient i com a incomplert, i l'altra precisament com a ficcional, no? És a dir, és un arxiu que crea un registre documental allà on no hi és, sense fingir que el registre documental substitueix el document desaparegut, sinó que n'inventa un altre, no? Llavors una mica m'agradaria bueno, escoltar les dues respostes a aquesta mateixa dificultat, però jo crec que és part de l'interès de tots els treballs.
Pots començar tu?
Sí.
Bé, bueno, en el cas de l'Atlas,
Mico.
En el cas de l'Atlas Group, se me sent?
Sí.
Ja està en joc. Està en joc, eh?
Sí.
Ah, no. Ara. Ah, sí. Bueno, en el cas de l'Atlas Group, el tema de l'omissió de la imatge també s'hi podria aplicar en el sentit de que és això, sempre en Walid Rat juga amb la idea d'oferir un arxiu que realment no existeix, o sigui, quan ell diu que el doctor Fakhouri va donar 225 llibretes, aquestes llibretes evidentment no existeixen, existeixen tres, que són les que ell exposa temporalment en exposicions en centres d'art contemporani o amb altres materials passa el mateix. Llavors també hi ha la idea aquesta de l'omissió de la imatge, el que passa que jo crec que és en un sentit bastant diferent en el de l'Alfredo Jarr, sinó que és l'omissió de la imatge una mica en el sentit de recargolar més la idea de la ficció encara, de dir que tot és inventat i a més m'invento que hi ha moltes més coses que no hi són. En certa manera jo diria que vindria a ser aquesta la idea. I després sí que és cert que a partir de l'any 2000-2001 el Líban va plantejar una tàbula rasa oficial de l'amnèsia absoluta i llavors molts artistes libanesos van reaccionar aquesta imposició també biopolítica de l'amnèsia i ell és un poder dels més coneguts perquè sempre ha jugat amb aquest sentit de la ficcionalitat i això que és una cosa també molt, que trau molt més també amb l'espectador, hi ha una connexió més a nivell de la recepció potser més, no sé, més de joc i però bueno, hi ha molts artistes libanesos que es dediquen al tema de la recuperació de la memòria en vies no oficials i és la manera de poder no sé, crear una mica de sentit històric. No sé si contesto la pregunta amb això.
Bueno, jo voldria començar per una precisió. La renúncia a la imatge no és marginal a l'art contemporani. L'art contemporani està ple d'exemples, i féssim la llista d'artistes que no ensenyen imatges i sobretot d'artistes que fan servir paraules, en sortiria una llista llarguíssima, sobretot a l'art conceptual. Per tant, el curiós de l'Alfredo Jarr és que no es col·loca en aquesta tradició, és a dir, ell fa des de l'anclatge en el món visual, aquest salt que per això fa evident aquesta absència. Si tu estàs totalment en el camp del text, de la paraula, etc., com a artista, l'ausència de la imatge no sembla tan notable. En canvi, en el seu sí que és notable perquè sempre la posa en evidència quan no la fa servir. Perquè, de fet, jo diria que la renúncia estètica no seria tant si tenim en compte que una de les crítiques més freqüents que rep l'Alfredo Jarre és que el critiquen per estetitzar massa coses que política i èticament són traumàtiques i conflictives. I tot queda massa bé, massa perfecte. Per què? Perquè ell ve d'un món que és el de l'arquitectura, de l'escenografia, del cinema, de la fotografia i de l'art conceptual. Fa totes aquestes coses a la vegada. Aleshores, la imatge potser no hi és, però la perfecció formal de la instal·lació és també un efecte estètic el que provoca. I això és justament el que més li critiquen. La fallida, ell segur que la reconeixeria, però no per una fallida de les seves imatges, sinó per una fallida de la possibilitat de donar una resposta suficient, adient, al fet que tu intentes representar. Clar, hi ha un tema que està en un altre lloc, que és l'altre costat del que fa. Jo, per exemple, quan treballo sobre imatges de guerra, en el cas de Ruanda, tinc, per exemple, l'opció Alfredo Jarre, l'opció Gilles Pérez. Gilles Pérez és un fotògraf, reporter de guerra, anòmal, perquè tracta les seves imatges d'una altra manera i construeix amb elles un altre tipus de discurs. La imatge hi és. Veiem tot allò que Alfredo Jarre no ensenya, sobre el mateix aconteixement. Totes dues juguen amb un tractament estètic. Jo no crec, jo crec que és possible que Gilles Pérez trobi la seva via més satisfactòria, no, més plena, que Jarre, que la de Jarre. Però no crec que Jarre qüestioni la de Pérez. No crec que faci l'opció de dir aquesta via no és legítima, que seria la resposta a la pregunta sobre la Shoah. No crec que sigui una posició de principi sobre la representació. Jo he fet una vegada la prova de posar en una taula rodona Alfredo Jarre amb un reporter de guerra, el Gervasio Sánchez. Vaig l'any passat tenir l'ocasió de veure el Gervasio amb el Joan Fontcuberta. Curiosament, el Gervasio Sánchez no és una peça que funciona per dialogar amb dos senyors que fan coses que jo crec que entre si no s'entenen. No, entre si no s'entenen. Però, en canvi, en aquest interlocutor, que és un professional del fotoperiodisme, que és conscient de les limitacions del fotoperiodisme en el context actual de la circulació de les imatges i de les restriccions institucionals i empresarials que es posen a la circulació de les imatges. Gervasio Sánchez s'ha negat sempre a cedir a Corbis els drets de les seves imatges, perquè sap que això condemna el no control. Aleshores, el diàleg és interessant perquè és justament dir, bueno, hi ha estètica, no hi ha estètica. Jo crec que cada producte d'aquest tipus és bo o dolent, funciona o no funciona. Diguéssim, jo tinc una norma, un criteri estètic en aquestes coses més elemental. Et commou o no et commou, si això és l'efecte performatiu que la peça vol generar. Evidentment, la majoria del públic es commou més fàcilment per la via emotivo-visual. No? És, com diria l'amic Duchamp, retinal. La majoria de gent és retinal i aleshores el tractament Gilles Pérez, Gervasio Sánchez, és molt més empàtic. Alfredo Jarre, l'empatia et requereix un camí conceptual més. però no crec... O sigui, la prova de que els dos camins són compatibles és que en això que tu deies de la Shoah, coexisteixen. Coexisteixen. Hi ha dogmes estrictes com el del Landsmann sobre la no representació, tot el que vulguis, però la reacció emotiva de la majoria de la gent comença amb el que sabem que no són imatges de l'extermini, sinó són imatges de l'alliberació dels camps, amb les imatges dels cadàvers, els horrors, les fosses, allà. Bueno, això és un camí. En canvi, això que hi és i que forma part de la tradició de reflexió sobre l'Holocaust, sense la qual cap dels recursos indirectes que es fan servir ara a la museografia memorial tindria sentit. No pots fer el gran memorial a Berlín, no pots, si no tens l'altre, perquè d'entrada els negacionistes en el monument aquest tindrien canxa. No, doncs no hi ha canxa de l'altre. Jo crec que les dues coses conviuen perfectament. I en el cas de Jarre, bueno, hi ha molts, molts projectes on la imatge sí juga, no? Però d'una altra manera.